la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts, un diumenge més a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, abans que res, un abans dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, on avui conversarem amb el Tommaso Piermarini, que és etòleg i veterinari. Com de costum, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Comencem programa amb les notícies, com sempre, aquí a Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura. Nova llei de protecció dels animals de les Corts Valencianes. El ple de les Corts Valencianes ha aprovat la nova llei de benestar animal d'aquesta comunitat, que substitueix a l'anterior del 1994. La novetat més significativa, i a diferència de la recent llei aprovada al Congrés dels Diputats, és que inclou els gossos de caça perquè sí que els considera animals de companyia. Aquest ha estat un dels punts que més discrepància ha generat durant la seva aprovació. Les mesures més destacables que inclou la nova norma són les següents: considerar els animals com éssers vius dotats de sensibilitat, el sacrifici zero, com ja s'aplica a Catalunya, a la Comunitat de Madrid, al País Basc i a La Rioja, l'obligació d'identificar i de censar els animals, prioritzar les adopcions, garantir el control i la protecció de les colònies de gats urbans i l'enduriment de les penes per maltractament animal, amb sancions que poden arribar als 45.000 euros. D'altra banda, el nou text prohibeix la venda i la cria d'animals de companyia, quelcom que quedarà limitat als professionals autoritzats, als circs amb animals de qualsevol tipus d'espècie i també determinades activitats esportives que suposen un tracte cruel envers els animals. La nova llei valenciana és un pas endavant per garantir la protecció i el benestar dels animals, en especial per als de companyia. I el projecte de la Fundació Miranda reafirma el manteniment i la reproducció de 5 cavalls rescatats d'un zoològic. Els cavalls Prevalsky, també coneguts com a cavalls salvatges mongols o taki, són l'espècie de cavall més antiga que existeix actualment i, a més, estan catalogats com a espècie amenaçada i en perill d'extinció. Es calcula que només en queden uns 2.000 exemplars al món, repartits per centres de cria en captivitat i per petits indrets on viuen en estat salvatge o en semillibertat. A Catalunya, a la serralada de Boumort, situada a la comarca del Pallars Jussà, ja fa 5 anys que es van traslladar 5 cavalls Prevalsky que havien estat rescatats d'un zoològic clausurat. I la seva adaptació ha resultat òptima. Bon senyal d'això n'ha estat el naixement de dues eugues al llarg d'aquest temps. La Fundació Projecte Miranda, una entitat que treballa per a la reintroducció dels èquids en el medi natural, i el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat han signat un nou conveni de col·laboració després de veure l'èxit de la seva adaptació. Aquest acord tindrà per objectiu el de consolidar un ramat d'aquests cavalls a la Serra de Boumort, una acció que contribuirà a la recuperació d'aquesta espècie. Els cavalls romandran en llibertat controlada dins d'aquest territori d'unes 13.000 hectàrees, on podran desenvolupar el seu comportament natural i interactuar amb altres animals. El projecte contempla també la realització d'estudis sobre el comportament dels èquids i l'efecte que aquests tenen per a la vegetació. Per dur a terme aquesta feina, es comptarà amb la col·laboració d'experts de la Universitat de Lleida i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que el terme metamorfosi deriva del grec i significa transformació i canvi d'estat i de la forma? Aquest procés de mutació i evolució fins a aconseguir transformar-se en un ésser diferent és del que són capaços de desenvolupar un 80% dels invertebrats, com és el cas de les papallones, libèl·lules, abelles, formigues, mosques i moltes altres espècies. En la metamorfosi, anomenada complerta, com succeeix en les papallones, es produeixen quatre canvis o mutacions a partir d'una larva nascuda de l'ou. Primer creix i s'alimenta com a cuc. Després es tanca dins la seva closca aïllada, tornant-se una crisàlida. I al final del seu cicle fa el darrer canvi radical, transformant-se en una papallona preparada per aparellar-se i tornar a començar el mateix cicle vital. En els animals vertebrats, aquesta complexa transformació només es dona en els amfibis en una metamorfosi anomenada incomplerta, com passa, per exemple, en les granotes. Neixen com a petites larves i es van transformant en capgrossos, més tard es converteixen en granotes amb pulmons i quatre potes, havent desaparegut la cua i les brànquies. La metamorfosi és una de les lliçons més fascinants que ens ofereix la natura, vers el complex desenvolupament de moltes de les criatures amb les que compartim el planeta. La mare naturalesa no deixa mai d'esperonar la nostra admiració i motivar-nos a dedicar-li una respectuosa reverència.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Jordi, a moda de recomanacions, quins criteris hauríem de tenir com a consumidors a l'hora d'anar a comprar els productes?
Sí, si parlem de fruita i verdura i productes frescos, hem de tenir en compte l'estacionalitat, si són del temps o no del temps. Menjar tomàquets al Nadal realment és portar-los de molt lluny i la seva qualitat és molt petita. Per tant, hem de mirar que els productes tinguin un certificat d'agricultura ecològica, perquè és un sistema concertat entre el productor i el consumidor. En segon lloc, hem de mirar la proximitat, com més a prop de casa millor, encara que no sempre és ideal o perfecte. Si algun dia volem prendre una pinya tropical, doncs no hi ha més remei que portar-la del tròpic, per dir-ho de manera, no? Hem de mirar també si té certificació de benestar animal i si aquesta certificació és autèntica o és purament un tràmit, i també si hi ha un respecte als drets de les persones que hi treballen, no? I s'han sortit la indústria càrnica, les condicions de vida d'aquesta gent, que fa una mica ganes de tornar-se vegetarià.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui us vull recordar a un músic que en el seu temps tingué una gran popularitat. Es deia Antonio Carlos Jobim, artísticament també conegut com Tom Jobim. Estem parlant d'un tipus de música brasilenya i de les més conegudes, com és la bossa nova. En realitat, el Tom fou qui la va descobrir com una variació de la tradicional, com era i és, la samba. Nasqué a Rio de Janeiro l'any 1927 i morí a l'Hospital Sinaí de Nova York quan tenia 67 anys. Fou una desgràcia, doncs tenia un problema cardíac i mal aconsellat per un mèdium brasileño i va anar enredarint el que tenia que ser la cirurgia fins que ja va ser massa tard. Fou l'autor de la cançó La Garota de Ipanema, Garota vol dir xicota, Orfeo Negra, Desafinado i altres grans èxits. Ara escoltarem a un Tom Jobim diferent, més intimista, com són Manquiquiera Range i Chora Corazao, que precisament canta el Tom. Thank you.
pena de mim. Ouve só meus ais, eu não posso mais. Tem pena de mim. Quando o dia está bonito, ainda a gente se distrai. Mas que triste, de repente, quando o véu da noite cai. Aqui fora está tão frio e lá dentro está também. Não há tempo mais vazio do que longe do meu bem.
Seguim en aquest vespre de diumenge. Us resituem a la veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel, en aquest programa dirigit i presentat per l'ONG ADA. I avui parlem amb en Tommaso Piermarini, que ara el presentarem, evidentment. Tommaso, molt bon vespre.
Bon vespre, Toró.
En Tommaso té la particularitat, diguem, d'aquesta innovació que va fundar fa uns anys Tom Vets. Es tracta d'un servei de tractament veterinari a domicili del qual volem parlar extensament avui. Però millor, ningú millor que tu ens definirà què és Tom Vets, que fa ja més de 10 anys que, no? que s'ha fundat.
Sí, sí, tècnicament, bueno, vaig començar jo com veterinari a domicili, mentre treballava a la clínica, però al veure que hi havia molta demanda, doncs al final vaig deixar la clínica i em vaig dedicar exclusivament als domicilis. I anteriorment feia també entrenament de gossos, o sigui, he anat sempre a domicili des de que he arribat aquí a Catalunya, o sigui que la cosa resultava més senzilla que atendre els animals a la clínica. I d'allí vaig començar.
Tu, Tommaso, ets de Perugia, de Perugia, d'Itàlia.
Sí, bueno, he estudiat a Perugia, soc d'una altra ciutat que està al costat, la Terni, que és una ciutat més petita, i però jo vaig estudiar 5 anys a Perugia i després, quasi un any després, vaig venir a Barcelona.
Explica'ns com va anar aquest camí, perquè vens a Barcelona i fas una estada també al zoo i després comences, evidentment, a treballar també en diverses clíniques i a partir d'aquí fas aquest salt, oi?
Sí, exacte. O sigui, al principi era veure si podia treballar amb animals exòtics. Bueno, al zoo hi ha pocs veterinaris per molts animals i era difícil trobar un lloc. Doncs després vaig a buscar feina com veterinari d'animals domèstics i bueno, petits, i vaig tenir diferents feines fins que al final, bueno, això del domicili va ocupar la majoria de la setmana i doncs vaig deixar la clínica. I
et defineixes com un veterinari etòleg i, per tant, estem parlant de comportament.
Exacte, sí. En aquest any de clínica vaig sempre treballar amb gossos, entrenaments, després vaig fer un màster a la UAB per especialitzar-me en etologia i d'ahir també he tingut moltes consultes, també sempre a domicili, que sobretot en aquests casos de comportament és imprescindible veure un viu animal i on es desenvolupa el problema de comportament.
Especifiquem aquest exemple avui també del Tomasso per veure en què pot beneficiar també tots aquells animals que conviuen amb nosaltres, no? En què canvia aquesta atenció a domicili que fas tu i efectues a través de Tom Vets, a través d'aquesta clínica, del que és el veterinari convencional? És a dir, de portar el gos, el gat o l'animal que sigui el veterinari per ser tractat.
Vale. Donc, bueno, hi ha una part que la logística de portar un animal a la clínica, que encara que l'animal sigui bo i es deixi posar a la caixa, diguem, o no tingui por del veterinari, s'ha de demanar hora, no sempre si hi ha disponibilitat d'un cotxe, la clínica està lluny, l'horari és incòmode, doncs amb l'atenció a domicili tot això és molt més senzill, el gat està a casa seva, i molts gats, quasi la meitat dels gats que viuen a Barcelona no han sortit de casa per anar al veterinari, o sigui que no estan atesos. Després de la logística, el factor d'estressar-se molt menys, sobretot per actuacions com una vacuna, una revisió, un tall d'una ungla, que són relativament senzilles, i a casa la majoria dels gats s'ho deixen fer. A la clínica a vegades s'han de sedar, etc. També hi ha casos que no podem tampoc ajudar a casa, perquè s'han de sedar sí o sí, però són escassos. La majoria, com a mínim, se li pot donar una primera visita, veure si tenen un aspecte sa o si sospita alguna malaltia. O sigui que no es poden fer totes les proves que es fan a una clínica, però per una primera visió i valorar si necessiten la clínica és molt útil i poc estressant per propietari, sobretot.
Ens aturem en aquest estrès també, perquè, esclar, molt poques vegades es té en compte, potser, no?, aquest estrès que pateix l'animal en el trasllat, si està malalt, si té alguna cosa, i a part també de fer tot aquest desplaçament cap a la clínica, depèn de quines condicions, si amb cotxe, si... Bé, vull dir, tot això afecta.
Sí, no. Sobretot hi ha animals més sensibles i altres menys, però el poder esperar a casa en canvi de tenir que estressar-se per agafar el gat i que el transportir, etcètera, és... sobretot en gats no té valor, diguem, no té preu. És molt més còmode, segurament.
Tomàs, explica'ns quins serveis oferiu vosaltres també a domicili, perquè bàsicament feu totes aquelles tasques que es poden fer en una clínica, no?
Sí, bueno, no totes, òbviament, però a part les vacunacions i totes les visites per malalties senzilles, no sé, vòmits, diarrees o estornuts, etc., que es poden valorar un primer cop i després, segons la gravetat, es pot recomanar anar a una clínica o a una altra, a un hospital, per un especialista, etc. Després, fem documentació, per exemple, tot el tema dels papers per viatjar, el xip, la legislació del xip, que tampoc no se necessita anar a la clínica, perquè es pot fer tot amb internet i amb el mòbil i a casa. El tema de viatjar també a l'estranger, hi ha molta demanda per viatjar fora, és una documentació molt complexa i també gestionar-la des de casa és còmode. Després podem fer anàlisis de sang, sempre que l'animal es deixi manipular suficientment bé. Sí. En gossos pràcticament no hi ha problema, en gats depèn del gat, a vegades no ho podem fer perquè s'ha de sedar, llavors recomanem anar a la clínica per no córrer riscos innecessaris a casa. Després hi ha una part important que és la part de l'eutanàsia humanitària, diguem, a domicili, que és un punt també on hi ha molta demanda perquè traslladar el teu animal que està ja patint i està molt malalt, doncs per aquesta última actuació veterinària és una mica també estressant i dolorós pel propietari, i fer-lo a casa doncs, li permet estar en el seu ambient, deixar-se anar a la mitjana de les emocions i Nosaltres ho fem molt sovint, estem acostumats i li podem donar una ajuda, diguem, emotiva en aquest moment.
Està clar que a casa, evidentment, tot és més fàcil, fins i tot aquest últim tràmit, no?, que és més costós, i també doncs, en determinades clíniques. Vosaltres, com dius, doncs, podeu fer bàsicament moltes intervencions, algunes específiques sí que s'han de fer a la clínica,
sí,
i explica'ns una mica com procediu, perquè, és clar, també és molt important, quan aneu a les diferents cases, sobretot quan es tracta de problemes de comportament, veure quin entorn té aquest animal.
Sí. Normalment, bueno, nosaltres som experts en veure cases, perquè en veiem moltes, i pots treure molta informació i veure l'animal com reacciona amb el propietari, com reacciona el comportament de l'animal, per veure aquí si hi ha hagut alguns errors de maneig de l'animal o si és un tema més amb causa mèdica, a vegades, malalties que poden provocar canvi de comportaments, o bueno, tota una sèrie d'informació ajuden a tenir un quadre més complet, que no només a la clínica, on bueno, van explicar una mica el problema, però no el veus en el seu ambient i llavors no tens tota la informació. Segurament, i també quan hi ha tota la família, a vegades hi ha famílies amb nens, i llavors ells també tenen la seva opinió i poden donar informació preciosa per fer un diagnòstic més clar.
Parles a través del lloc web, que també us convido a visitar, TomVets, amb B baixa, tomvets.es, 3w.tomvets.es, que moltes vegades, en lloc d'atendre els animals, el que fas és també atendre o almenys inspeccionar una mica les persones.
Sí, això és una part... també per una part és per tenir informació sobre quin poden ser la causa de problema mèdic o de comportament. Això a vegades és indiferent. No sé, hi ha alguns gats asmàtics que tenen crisis i en algunes cases entres i hi ha un molt de fum, no hi ha control de ventilació, llavors això ja et dona una pista sobre quin pot ser el problema. I molta atenció al públic fent també a través del xat. Hi ha moltes... fan moltes preguntes i tenim moltes peticions i el que hem vist és que encara que no podem fer totes les actuacions d'una clínica, la gent està molt agraïda perquè li podem donar una solució i no es queden allí penjats a buscar una clínica per ells mateixos. Ens donem una mica d'ajuda per resoldre el problema encara que no el solucionem nosaltres directament.
Ara ens explicaràs casos concrets, Tomaso, però per fer un avançament, què et trobes més?
Sí.
Casos de comportament o casos d'afeccions físiques, és a dir, de malalties o patologies, etc.
Bueno, en proporció, sí, els de comportament són inferiors en número, perquè tenen molts gats i molts gossos a casa, sobretot per temes que no són de comportaments. O sigui, sí, més... Bueno, moltes revisions, animals... El que hi ha molta demanda per gossos i gats amb una certa edat, que li costa desplaçar-se, que estan, ja tenen alguna malaltia crònica... llavors, la gestió d'aquests casos també és una part important. Els geriàtrics, que li diguem, els vellets, són una part important. Sí, més dels grups de comportament, segurament, sí.
Us recordem que parlem amb en Tomaso Piermarini, que és veterinari, etòleg, per tant, es dedica no només a la fisiologia, sinó també al comportament dels diversos animals, que va fundar fa uns anys, fa més de 10 anys, a la clínica TomVets, que es dedica també a l'atenció veterinària a domicili. I ens està explicant una mica tots aquests casos que es troba i també els beneficis que pot reportar això, l'atenció en la mateixa casa, a l'animal. Tomaso, no sé si és perquè no en deuen haver gaires de serveis com aquest, com el teu.
Hi ha diversos veterinaris que fan domicilis, que estan, bueno, no tots a Barcelona, molts als voltants, treballen en el seu entorn més petit. Crec que nosaltres som els que més lluny anem. Hi ha altres serveis que fan les nits, nosaltres no fem urgències de nits, de moment, requereix un altre sistema i és una mica més complicat desplaçar veterinaris a la nit. Però sí, no hi ha cap que els hagi fet servir una mica l'internet i tot el sistema de la publicitat, etc., que a nosaltres ens està donant molta visibilitat i molta demanda.
Pel que fa a les visites, explica'ns una mica el procediment que segueixes, no? Hem parlat d'aquest, de que si hi ha problemes, bé, d'avaluar una mica l'entorn, etc. Què fas amb una primera visita, per exemple, una persona que et pugui trucar perquè el seu animal està estressat, posem, per cas, no? Quin és el procediment?
Per exemple, si fos un cas de... Un dels més comuns de comportaments són els casos d'ansietat per separació, o sigui, que el gos, no es troba a gust quan es queda sol i té com un atac d'ansietat que fa que pugui començar a destrossar o fer-se caca o pipi al pis o bordar o plorar tot el rato que està sol. I llavors, en una primera visita es fa una mica una anàmnesi, o sigui, quan va començar el problema, com passa aquest problema, que és, quan és que el gos plora més o menys, si tenen vídeo. Llavors es fa una mica una recol·lecció de la informació per veure si és efectivament un cas d'aquest tipus o és un altre tema distint. En el cas d'ansietat podria ser un gos que s'avorreix, que és molt jove, sembla que té ansietat, però en realitat el que té és que té ganes d'activitat. I quedar-se en un pis moltes hores, un animal molt jove pues, pot provocar... més que ansietat, estrès, per no poder fer les coses que un gos hauria de fer durant el dia. Llavors, un cop que s'ha obtingut la informació, doncs fem un diagnòstic i proposem unes pautes en el cas del comportament, de problemes de comportament, que poden ser fer uns canvis, entrenar l'animal o administrar medicacions perquè pugui estar més calmat i es puguin treballar les pautes. O en el cas d'un tema mèdic, es proposa una teràpia o es proposen més proves si el cas no és clar.
Clar, perquè en el tema comportament, per exemple, hi cal diferenciar molt bé, de fet vosaltres ho diferencieu també, el que és aquest tractament o el que és l'ensinistrament propi, que es diu,
sí,
no?
Sí, exacte, sí. Sí, diguem que hi ha casos que necessiten les dues coses, o sigui, un tractament mèdic, si la causa és una patologia mèdica o si necessita un psicofàrmacs per poder millorar més o menys ràpidament i poder tornar a la normalitat. I en el cas de malalties mèdiques, doncs sí, tractaments o recomanacions generals.
En aquest cas que feies esment, que és dels més comuns, per desgràcia, aquesta ansietat, per exemple, per separació, no? Per separació, doncs, de les persones que conviuen amb...
El propietari, sí, no? de la figura, diguem, de referència, que no és el propietari principal.
Clar, i això pot donar, de vegades, agressivitat, mossegades, etcètera, etcètera, comportament diferent. Com se soluciona,
sí,
això?
Sí, més que agressivitat, el problema és que el propietari es troba en una situació que no pot deixar el seu animal sol a casa ni per anar a treballar, perquè borda molt i el veí li ha fet una denúncia perquè ell ha destrossat tot el pis. He vist cases totalment destrossades, des dels quadres, als mobles, les parets, no quedava res sense. O sigui que provoca en el propietari una situació molt incòmoda, estressant. El gos també no s'ho passa bé, s'estressa i la relació empitjora i llavors requereix una actuació ràpida, però un problema que no té solució ràpida, desafortunadament.
Com se soluciona, Tomaso?
Doncs en els casos més lleus es recomana reorganitzar una mica la vida del gos, intentar reduir les hores de soledat, que algú el passegi, si hi ha algun veí, augmentar l'estimulació mental de l'animal amb passejos més interessants per ell, que no sigui només fer la volta a la manzana, jocs interactius, coses per fer que l'animal estigui més satisfet mentalment i pugui descansar quan es troba sol, perquè la majoria dels gossos arriben a poder tolerar aquesta soledat. Depèn dels casos. Els casos més greus s'ha de donar-li una medicació perquè no es pot ni tancar la porta de casa que l'animal ja manifesta els símptomes. O sigui, hi ha molta varietat i llavors és un mix entre pautes per fer que el gos sigui més independent i teràpia mèdica, diguem, per ajudar el propietari a poder començar a treballar, perquè hi ha casos que és inviable fer qualsevol cosa amb l'animal, està massa alterat.
Exposem dos casos més, també, per acabar de servir d'exemple. Per exemple, sí, també et deus trobar, perquè és molt comú, aquells gossos o gats que tenen fòbia, per exemple, als sons estridents, als petards, sí, als trons, a sorolls. Sí. Clar, això és molt complex, aquest problema.
Sí, a més a més és un problema de temporada, entre cometes, perquè s'intensifica al voltant de Sant Juan, perquè ja fa mesos de petardos i els gossos estan molt sensibles en aquestes èpoques. Llavors hi ha molta demanda de visites per després o abans de Sant Juan. Llavors, en aquest cas, el que fem és prevenció perquè el gos no s'ho passi tan malament, sobretot si és un gos que mai ha sentit petardos. Llavors recomanem que es quedin a casa o que prenguin algun psicofàrmacs perquè estan més relaxats o que no es quedin sols, sobretot. Perquè a vegades el tema de tenir por a sorolls o petardos es converteix en una ansietat a l'hora d'estar sols si aquest event dramàtic passa quan no està el propietari. I moltes vegades poden començar així a tenir ansietat per separació. Llavors, sí, és un tema... I, a més a més, és un altre tema dels complicats, perquè les fòbies i les ansietats es poden reduir, controlar, però eliminar del tot no es pot.
I temes que volen temps, evidentment. I no només us dediqueu a gats, gossos, als animals més comuns, diguem-ne, sinó també als animals exòtics, perquè, malauradament i desgraciadament, encara hi ha molta gent que té, per exemple, lloros en gàbies. I aquests animals, que són molt intel·ligents també, també desenvolupen, evidentment, molts problemes de comportament.
Sí, sí, sí. En tenim... No, en visitem uns quants, sobretot per la meva passió amb els lloros. En tinc un aquí a casa meva rescatat, de gossec. I sí, demana molta atenció, són animals intel·ligents, són complicats, són uns grans malgastadors de menjar i d'objectes, o sigui, necessita una atenció molt intensa, que la majoria dels propietaris no poden, no saben o no li donen, i llavors molts poden tenir problemes de picar-se les plumes, de quedar-se pelats sense plumes, de cridar molt, o d'estar deprimits, etc. O sigui, hi ha casos a vegades molt extrems que ens hem vist. O sigui, animals que potser han estat tancats 25, 50 anys a la mateixa gàbia. Mai han sortit a la seva vida. O sigui, és una situació, sí, que és bastant trista, no en tots els casos, hi ha propietaris responsables, però en molts casos, sobretot, a vegades visitem el gat de casa i de pas mirem el lloro i normalment no està en bones condicions, ni d'allotjament ni d'aspecte, diguem.
Tornem a insistir aquí. Els animals se'ls ha de tenir absolut respecte i, a més, certs animals exòtics també formen part d'una xarxa de comerç internacional que, evidentment, no convé, ni per tot el que comporta, ni per les persones, ni tampoc pels animals. Tomaso, hem presentat una mica la teva tasca i, bé, només ens queda invitar i convidar la gent també que pugui visitar el teu lloc web, www.tombets.es, i fins i tot requerir els vostres serveis si així és necessari. Espero que hagi quedat ben explicat i t'agraïm també, Tomaso, avui que hagis intervingut aquí a la veu dels animals i la natura.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i per explicar la nostra feina.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem escoltant el Tom Jobim, un dels músics més representatius de la bossa nova, que va ser captada també pels Estats Units els passats anys 60 i que va tindre, junt amb el jazz, gràcies al saxo de les Stan Getz, una acollida enorme fent-la expandir per tot el món. El Tom Jobim, que començà estudiant arquitectura, ho va deixar per poder oferir-nos un músic complet, doncs, a més de compositor, cantava i tocava la guitarra. Tenia una veu suau, tranquil·la, i que es reconeixia immediatament. Escoltem-lo ara amb Jardín Abandonado i el conegut Aguas de Marzo, que canta en anglès. Com sempre, a la propera, si Déu vol.
Thank you. a stick, a stone. It's the end of the road. It's the rest of a stump. It's a little alone. It's a sliver of glass. It is life. It's the sun. It is night. It is death. It's a trap. It's a gun. The oak when it blooms, a fox in the brush, the knot of the wood, the song of a thrush, the wood of the wind, a cliff of fall, a scratch, a lump, it is nothing at all. It's the wind blowing free, it's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain, it's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone, the beat of the road, a slingshot stone, a fish, a flesh, a silvery glow, a fight, a bat, the range of a bow, the bed of the well, the end of the line, the dismay in the face, it's a loss, it's a fine, a spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tale, a truckload of bricks in the soft morning light, the shot of a gun in the dead of the night, a mile, a must, a thrust, a bump, it's a girl, it's a rhyme, it's a cold, it's the mumps, the plan of the house, the body in bed, and the car that got stuck, it's the mud, a float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail, the promise of spring. And the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart. A stick, it is John, it is Joe. It's a thorn in your hand and a cut in your toe. A point, a grain, a bee, a bite, a blink, a buzzard, a sudden stroke of night, a pin, a needle, a sting, a pain, a snail, a riddle, a wasp, a stain. A bass in the mountains, a horse and a mule. In the distance the shells, rosy shadows of blue. And the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life in your heart A stick, a stone, the end of the load. The rest of a stump, a lonesome road. A sliver of glass, a light, the sun, a night, a death, the end of the run. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of all strain, it's the joy in your heart.
Sabies que reciclant el vidre estalviem un 30% d'energia i un 93% de matèria prima? La producció del vidre nou requereix d'una gran despesa energètica de combustibles fòssils, generadors de les emissions de diòxid de carboni que escalfen i contaminen la nostra atmosfera. Per les seves característiques naturals, el vidre mai perd la seva capacitat per tornar a ser reciclat, mantenint totes les seves propietats. El vidre també té la possibilitat de ser utilitzat moltes vegades abans de ser reciclat. Per totes les seves avantatges, el vidre és considerat un dels materials més perfectes i ecològics que podem utilitzar. Un milió de tones de vidre reciclat estalvien 100.000 tones de fuel equivalents a l'emissió de 320.000 tones de diòxid de carboni. Per cada ampolla reciclada s'estalvia l'energia necessària per mantenir una bombeta de llum de 100 watts durant 4 hores. Recordem que el reciclatge és una de les aportacions més directes per afavorir la salvaguarda del planeta.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Bill Travers i Virginia McKenna amb els animals i la natura. Bill Travers i Virginia McKenna, actors anglesos protagonistes de la guardonada pel·lícula Nascuda Lliure, Born Free, filmada l'any 1965 i que narra la història real d'amor i comprensió envers els lleons, on el personatge central era l'Elsa, una lleona nascuda a Kènia. Les experiències viscudes per aquest matrimoni d'actors durant els 10 mesos de rodatge amb els lleons van marcar un abans i un després en les seves vides, iniciant a partir de llavors un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. Bill Travers, que tenia una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista per denunciar la captura i la captivitat dels animals salvatges i les seves negatives conseqüències. L'any 1991, la parella va fundar la Born Free Foundation, una entitat amb seu al Regne Unit per la conservació i els drets dels animals. Virginia McKenna, per la seva dedicació als animals i a la natura, l'any 2004 va entrar a formar part de l'Ordre de l'Imperi Britànic. Tots dos actors van estar amb ONG ADA durant una visita a Barcelona. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.